Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El PDeCAT ha insistit que espera escoltar el posicionament del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per decidir el seu vot en la moció de censura contra Mariano Rajoy, però ha apuntat que raons per expulsar el president del govern espanyol n'hi ha moltes, en paraules del diputat del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano. Tant ell com la diputada Marta Pascal, en la seva arribada al Congrés, han insistit que escoltaran el candidat de la moció abans de decidir el seu sentit de vot i esperen veure si hi ha un canvi d'orientació del posicionament de Sánchez respecte a Catalunya. Pel que fa a equipaments, queden poques setmanes perquè la nova Via Brava de Platja d'Aro sigui una realitat. Televisió Costa Brava, Joana Balena, explica't, sisplau.
Bon dia. Aquest nou carril de natació en aigües obertes farà un quilòmetre i unirà la Platja Gran de Platja d'Aro des de la zona de Cavall Bernat fins a la Cala Belladona. Platja d'Aro serà la primera població en comptar amb una segona via que sumarà el popular carril de S'Agaró. Lluís Turón és cofundador de Vies Braves.
Platja d'Aro, recordem que en té una que va des de S'Agaró, des del racó de Sant Pol fins a Sa Conca, que fa 2 quilòmetres, que és la més llarga de totes de la Costa Brava, i aquesta és especial interès perquè la part que hi ha de flora i fauna és molt espectacular i està en unes zones molt poblades a nivell de turísticament a l'estiu.
En total, el projecte Vies Braves compta amb 15 carrils avalisats en 10 municipis de la Costa Brava.
Ara en clau cultural, Olesa de Montserrat acull aquest cap de setmana la segona edició de la Fira del Vi. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
L'Associació de Veïns i Veïnes del Nucli Antic organitzen per segon any consecutiu la Fira del Vi d'Olesa de Montserrat, que celebrarà dissabte a la Plaça Nova. La jornada comença a les 12 del migdia i s'allargarà fins a la nit. Hi participen 8 cellers diferents i durant tot el dia s'aniran combinant actuacions musicals amb vermut i paella popular i tastets gastronòmics a la tarda. Però aquesta no serà l'única activitat de dissabte. Els departaments de Cultura i Turisme han organitzat una visita guiada amb el títol Passejant pel nucli antic i que començarà a les 11 del matí des de la plaça de l'Oli. I ja diumenge, en el marc de la Setmana de la Natura, el Departament de Medi Ambient ha organitzat una excursió a les fonts rurals d'Olesa de Montserrat i també diumenge 3 de juny, activitat que es celebra des de fa 30 anys. És el concurs de color sobre l'asfalt que es farà al matí al Parc Municipal i que organitza l'Escola d'Arts i Oficis, la UEC i les diferents escoles d'Olesa.
I afegirem que el Consorci del Parc de Collserola, l'Assemblea de la Bici de Sant Cugat i els excursionistes tenen diferents visions sobre la nova ordenança que regula l'ús de la bicicleta a Collserola que el ple d'abril de Sant Cugat va aprovar. Els agents implicats estan disposats a treballar conjuntament per reformular la nova normativa i adaptar-la a la realitat i necessitats de cadascun d'ells. Cugat.cat, Alba Triador.
Bon dia. L'Assemblea de la Bici ha presentat al·legacions a aquesta ordenança. Entre els punts que no comparteixen està el de la prohibició de l'ús de la bici elèctrica al parc. Sentim el membre de l'Assemblea, Jordi Castelló.
És una ordenança que va molt dirigida a identificar la bicicleta com el principal problema del parc, d'alguna manera. Que es percep, doncs, que és la que està generant més problemes de convivència i més problemes en els camins i de més.
La cap del Servei del Parc Natural de Collserola, Isabel Reventós, però, creu que un canvi de l'ordenança era totalment necessari.
No són mesures agradables, però estem parlant de la gran biodiversitat d'aquest parc anirà en funció de com l'utilitzem.
Per la seva banda, el cap de secció de muntanya del Club Muntanyenc de Sant Cugat, Nancho Gonzalvo, afirma que els excursionistes es troben bicis arreu, fins i tot en els punts on aquestes no poden circular.
Molta gent encara no és conscient de que hi ha llocs que no poden circular en bicicleta i la gent que camina potser sí que ho sap i li diu, oi, per aquí no pots passar. I això pot donar peu a un enfrontament.
Els tres punts de vista comparteixen, això sí, que per protegir i gaudir del parc de Collserola cal responsabilitat per part de tothom.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Portes i finestres metàl·liques Gravalosa busca aprenents i ajudants de fàbrica. Demanem treballadors amb habilitats tècniques. Vine i participa en el nostre futur. Els interessats podeu trucar al 972-788-028. Metàl·liques Gravalosa. Tancaments de qualitat.
El punt de trobada de la màgia al sud d'Europa es viu a Torroella de Montgrí. L'1, 2 i 3 de juny. Fira Internacional de Màgia. FIMAC. Deixa't il·lusionar per la màgia als carrers, el mercat màgic, la gala dels mags joves, la màgia als palaus, els tallers de màgia i els grans espectacles a l'Espai Ter. Laurent Piron, Gran Gala Internacional i Mag Lari. FIMAC, 1, 2 i 3 de juny. Viu la màgia a Torroella de Montgrí. FIMAC-màgia.com.
Pressupostos participatius de l'Escala. Digue'ns en què vols que l'Ajuntament inverteixi els teus diners. Fes-nos arribar la teva proposta abans del 10 de juny a través de les butlletes o d'internet. Trobaràs tota la informació al web participació.lescala.cat i a l'oficina d'atenció al ciutadà, perquè la teva opinió ens interessa. Pressupostos participatius de l'Escala. Proposa i decideix. Ajuntament de l'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 6 minuts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Un magazín que els acompanya al matí a Ràdio L'Escala des del punt de les 11, bueno, les 11 i 5 minuts. Sempre hi ha aquests minuts per l'informatiu, més la publicitat, i ja com comencem tenim aquests 5 minuts de marge, doncs, és a dir, des de les 11 i 5 minuts fins al punt de l'una. Dues hores d'entreteniment en tota una sèrie de continguts. I si els sembla bé, els expliquem què tractarem en aquesta primera hora del programa. Començarem parlant del temps. El sol, de moment, n'és el protagonisme, n'és el protagonista avui, ara en aquestes hores del matí, tot i que ahir hi va haver-hi pluja, almenys me la vaig trobar, perquè jo després, sortint d'aquí, anava cap a direcció cap a Figueres, i sí que des de quasi passat Viladamat fins a arribar a Figueres plovia. No sé si va després arribar la pluja aquí, estic parlant entre les dues i les tres. Però ahir, doncs sí, que va ploure algunes zones, potser no a totes, però veurem aviam què es presenta el dia com avui i també què es presenta per demà. Demà ja divendres, començarem un nou cap de setmana i també començarem un mes, començarem ja el mes 6, estarem ja a la meitat d'aquest 2018. Com el temps, doncs, el formen els valors de terra endins a meteolescala.com de Arran de Mar, Clonàutic, L'Escala. I també, com no, la previsió d'en Sergi Corral. També tindrem aquest resum de premsa per l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, amb les veus de l'Helena Puigdobet, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. Els Sants i els Sants i els aniversaris no hi faltaran, i també, com no, les notícies i el refrany. Volem felicitar, com ho fem sempre, com ho fem cada dia, tots els oients, que sigui el seu sant, que sigui el seu aniversari. També ens agrada explicar-los què passava tal dia com avui i què passava tal dia com avui, però de fa 5 anys, que costa un xic més de recordar què passava ara fa 5 anys. I per acabar el refrany, el dit del dia, i avui és dijous, i en Víctor Pàmies ens fa aquesta proposta, no amb la seva veu, sinó escrit per aquests pobles, les dites de cada poble. Cada poble, o la majoria dels pobles, tenen alguna dita que altra, i ho descobrim amb aquest recull que n'ha fet en Víctor Pàmies, que demà escoltarem la seva veu, això sí. La Montse Hidalgo, el dijous, ens proposa un pla vital. Avui, amb una entrevista a Jenny Moix, professora de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de Mi mente sin mi, per saber com neixen els pensaments negatius i de quina manera ens influeixen. Interessant, també. I el dijous és el dia d'anar al camp. El dijous és el dia que a l'Edu Cid i en Pere Puigverd ens parlen del camp. Ben dit, ens parla en Pere Puigverd, perquè el que condueix aquesta secció és el nostre amic i company de Fem Girona, l'Edu Cid. Doncs avui en Pere ens parla de les pluges que han caigut darrerament i com ha afectat el camp i algun dels seus productes. A vegades la pluja és bona, però altres vegades, depèn de la manera que plou, no és tan bo, i sobretot serà en aquest tema el que ens parlarà d'en Pere Puigverd, la part positiva i la part negativa de les pluges. I també tenim l'apartat d'entrevista. Avui parlarem amb en Jordi Gallegos, si ens acaba la primera hora, si no seria la primera secció de la segona hora, perquè aquest diumenge té lloc l'aplec de la Sardana, el 43è aplec de la Sardana, i d'això ens en parlarà en Jordi Gallegos, de com ha d'anar aquest aplec, quines novetats hi han, i també totes aquestes activitats paral·leles. Tot això en parlarem amb ell, amb en Jordi, sobre aquest 43è aplec de la Sardana. I que no hi pot faltar, la música, i avui és aquella música especial de grups i orquestres, conjunts i orquestres de ball, aquelles que ens fan ballar per les festes, es fan ballar a una generació, a altres generacions, ja quasi, bueno, sí, de fet hi ha aquestes orquestres que d'aquestes que fan versions que d'un temps ençà s'han posat de moda entre el públic jove, aquestes versions d'anys 80, anys 90, i aquesta és el que els agrada a la gent jove, escoltar aquest tipus d'orquestres, que alguna vegada també els hem tingut aquí a l'apartat d'orquestres, sobretot dues que destaquen molt sobre les altres. N'hi han moltes d'orquestres que ara s'han apuntat a aquesta moda de versions, però el Diversiones i la Maribel són les que quasi veiem a la majoria de festes majors i sembla les que tenen més acceptació. Aquest és el tipus de ball que agrada ara una nova generació, però hi ha una altra generació que encara són fidels a les orquestres tradicionals que, doncs, com cada any, sempre acompanyen a les festes, tant les audicions de sardanes com els concerts, com els balls a alguns llocs de tarda, altres llocs de nit. Molt bé, doncs tot això és el que configurarà aquesta primera hora, i si m'hi volen acompanyar, comencem, i com comencem, parlant del temps. Sempre intentant fer les últimes actualitzacions abans de posar-nos-hi, perquè això, la temperatura canvia cada X temps, doncs ja sempre doncs, aquestes pàgines s'actualitzen, però sí, a vegades al moment que estàs dient la temperatura s'actualitzen automàticament, eh? I a vegades doncs, veus la temperatura i estàs dient, per exemple, per dir una manera, 15 graus en 7, i aquell moment, bum, canvia i ha pujat un grau, 16 en 8. Jo sempre doncs, m'agrada fer aquesta actualització abans de començar. Ara tenim actualment una temperatura de 20 graus en 7 amb una humitat del 73%. Això a la Closa del Llop i a la Clota tenim una temperatura de 20 amb 4. Tampoc hi ha gaire diferència. Ara portem una època que no hi ha aquelles diferències de quasi d'un grau, hasta inclús de dos n'hem tingut, amb una humitat del 79%, 73-79, 20 en 7 per 20 en 4. No hi ha diferències, que aquelles diferències així, no, la paraula no és abismals, però que sí que es notava, no? Que portàvem, van tingué unes èpoques que les diferències inclús havien arribat als 2 graus de ran de mar fins a mar endins, a terra endins, no? Mar endins, no, terra endins. Bé, si haguéssim de fer un titular, diríem teranyines de núvols alts, vent fluix marítim al centre del dia amb pocs canvis de temperatura. I si anem a la previsió, ens diuen, Sergi, que hem tingut un cel serè al llarg de la primera part del dia, només amb alguns núvols prims. A la tarda tornaran a aparèixer nuvolades més potents cap a l'interior i muntanya, un ambient molt temperat. En quant al vent, hem començat el dia amb calma de matinada i matí, amb marinada de xaloc de força 2-3, que a partir d'ara, una marinada de xaloc de força 2-3, ja a partir d'ara de migdia també a la tarda. La mar, calma de matinada i matí, amb arrissada ja ara a partir de migdia. Això per avui. Anem ja al cap de setmana, divendres. Tindrem un cel serè tot el dia, només destacar algun núvol prim a la tarda. També apareixerà algun núvol baix cap al mar a darrera hora. Ambient molt temperat i una mica humit. En quant al vent, calma de matinada i matí, amb una marinada de força 2-3 a partir de migdia i tarda. Al vespre girarà cap a migjorn. I la mar, calma de matinada i matí, arrissada a partir de migdia. La temperatura de l'aigua del mar la tenim encara amb 18 graus. Molt bé, doncs això és el que donava de si el temps. Deixem ja el temps. El tornarem a escoltar i més detalladament dintre l'informatiu de la una. I ara anem en aquell resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa. Escoltarem les veus de l'Helena, de la Thaís i de l'Oriol.
Quiosc, segon pas del matí per comprovar portades, per explicar contingut principal a les capçaleres que avui són a la venda. Hem explicat ja el contingut i, per tant, els titulars principals del territori, de la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar ara en les portades de la premsa generalista. Acompanyats de nou amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
I avui amb el ple de moció de censura que ha posat Mariano Rajoy contra les cordes, delicada situació que aquest matí analitzen, evidentment, tots els diaris editats a casa nostra. Així doncs, el periòdico parla, dius, de final d'etapa.
Sí, constata que el PNB decideix si força la caiguda de Rajoy o s'exposa a un avançament electoral que no vol. Mentre el PP intenta la desesperada i amb escasses possibilitats atreure els penedistes.
En clau molt més lúdica i en aquesta portada, espai destacat també per al Primavera Sound, primera jornada, la que ahir va donar el tret de sortida a Dies de Música.
Sí, que segons el periòdico rejuveneix obrint-se les tendències més actuals del hip-hop i el trap. I males notícies pel medi ambient. Segons el diari, l'emissió de CO2 fa el salt més gran a Espanya en 15 anys. La recuperació econòmica, la sequera i el fre a les energies renovables en són les principals causes.
Rajoy a la corda fluixa, titula l'Ara.
I acompanya al titular una fotografia de Mariano Rajoy assegut sol al seu escó amb posat reflexiu. El president espanyol està a les mans del PNB, els vots del qual són decisius perquè prosperi la moció de censura que avui defensa el PSOE.
En clau municipal, però, Thaís, l'Ara ens situa a Santa Coloma de Gramenet.
Sí, on una revolta popular dels veïns ha aconseguit aturar un pla de reforma al centre històric que implica expropiacions per un gratacel de 12 plantes. La proposta, a més, inclou una plaça nova. L'Ara també destaca, en clau econòmica, que l'energia s'encareix a Espanya més que a la Unió Europea. És el sisè estat amb electricitat més cara per llarg.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia, destaquen que la legislatura, el Congrés, està en mans dels 5 diputats del PNB.
I subtitula que l'executiva penedista decidirà avui, després d'escoltar el discurs de Sánchez. El rotatiu parla d'un Rajoy assetjat. I de la sentència que ha portat el govern popular en aquest carreró sense sortida, La Vanguardia titula que la dona de Bárcenas ha entrat a la presó, però en sortirà si paga 200.000 euros.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, que encapçala la portada amb l'entrevista que li han fet a l'expresident Artur Mas. I el titular és una frase textual seva: Rajoy ha prevaricat.
De la CUP, Artur Mas diu: les declaracions sobre Torra són dures, precipitades i fora de lloc. I els de Ciutadans els acusa de buscar la fractura social per debilitar el país. I per tancar, fotografia del president de la Generalitat, ahir a Brussel·les, conversant amb Serret, Puig i Comín, i al peu de foto diu: Torra no renuncia a la restitució.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs aquest era el resum de premsa que ens feia l'equip de notícies en xarxa edició matí. Continuem i és el moment de sants aniversaris, de notícies i de refrany o dita. I ho comencem fent per el Santoral. Aquí hem de felicitar avui, últim dia d'aquest mes de maig, que és Corpus, també es comença tota la Patum a Berga, tota aquesta festa tradicional dintre el calendari català. Berga multiplica la seva població i bé, doncs, tota una sèrie de festes, activitats, aquests balls que es fan a plaça, que segurament per algun mitjà de comunicació els podem veure inclús en directe, o si no també altres plataformes que els posen en diferit. Però bé, tot és tot un espectacle, anar a veure aquesta patum que fan a Berga, aquesta patum del Corpus. També hi ha altres llocs que celebren el Corpus, com per exemple a Solsona, també fan tota una sèrie d'activitats relacionades amb aquesta diada. També dos és Santa Amèlia, Santa Peronella i Sant Iker. Dos felicitats per a tots els que celebren el seu sant i també felicitats per al que sigui el seu aniversari. Com dèiem, avui, dintre el Sant del Dia, només assenyalem aquesta festa, que és el dia de Corpus Christi de l'any 2018, que se celebra avui, aquest dijous, dia 31 de maig. Aquesta data es compta just 60 dies després del diumenge de Pasqua. És una festa destinada a celebrar l'Eucaristia a l'Església Catòlica. Doncs bé, dit això, passem ara sí a l'apartat d'aniversaris. Felicitem a tots els oients que avui sigui el seu aniversari, que facin anys, moltes i moltes felicitats. I també heu de saber que avui fa anys l'actriu Brooke Shields, que en fa 53, Clint Eastwood, que ja en fa 88, i un altre actor, Colin Farrell, una nova generació d'actors d'aquests també, que com en Clint Eastwood en aquesta edat fan papers de durs i de protagonistes de pel·lícules, tot i que en Clint Eastwood, que sempre ha fet de protagonista, jo no li recordo, això potser en Jordi Orno ens ho explicaria més bé, però no li recordo fent alguna pel·lícula si és que fes de secundari. Sempre l'hem vist fent de paper protagonista i sempre quasi fent del bo de la pel·lícula. Com dèiem, 88, i en Colin Farrell, doncs, fa 42 anys, i també és un actor que també li ha tocat fer papers aquests, en diuen, de dur, de les pel·lícules. Aquell que s'ho carrega tot, ho salva tot, i que no el pelen mai. Sempre hi ha aquestes pel·lícules que el protagonista no el maten mai. O amb un altre, amb el mateix, ens tiren dos trets. En el dolent sempre el toquen, ofereixen, però en el bo no hi ha maneres. Molt bé, això és en quant a aniversaris, i anem ja a notícies. Què passava ara fa un any? Doncs que l'anxova milionari de l'Escala vendrà el número 40.617 de la final. Quin era aquest número? Doncs el dia que el Girona va pujar a primera divisió. Els hi proposo, atenció, anxova milionari, us proposo que aquest any el número de loteria de Nadal hauria de ser el 19.817. I per què? Doncs el dia que el Girona va debutar a primera divisió, el primer partit a casa contra l'Atlètic de Madrid va ser un 19 d'agost de l'any 2017, el passat any. Estaria bé, doncs, no? El 19.817. És una proposta que els hi faig als de l'administració de loteria de l'Anxova Milionària, en Fèlix i tot el seu equip, doncs que estaria bé poder aconseguir aquest número per la loteria de Nadal. La data que el Girona va debutar a primera divisió a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid. Molt bé, i en fa 5, doncs en fa 5 passava que els grups polítics municipals passen balanç de la primera meitat del mandat municipal. Aquesta era una de les notícies que sortia a l'informatiu, aquest balanç, aquest resum d'aquests dos primers anys, d'aquests anys, doncs la primera meitat del mandat municipal. Això fa 5 anys. I acabem amb el refrany o la dita del dia. I avui és de poblacions, també és un recull de Víctor Pàmies. I avui ens anem fins a Portbou, perquè diu: a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. I ara sí, és aquell moment que hi posem la música amb tot això, amb totes aquestes seccions que ja hem explicat. Hem parlat del temps, hem fet el resum de premsa i hem felicitat tothom que avui fa anys, tothom que avui és el seu sant, i hem explicat què passava ara fa un any, en fa 5, i per acabar amb un refrany. I ara és el Glob Musical. Ells són l'Orquestra Galícia i això se'n diu Electro Latino. També, doncs, un popurrí de cançons així, barrejades, electro i latino, i en surt d'això.
cerca tu oído te quisiera decir, solo busco amor. Y si te zumba yo te doy de todo, pero no te confundas, solo busco amor. Mi vida pura quiero lejos de mí, una sonora.
Això és Electro Latino, un popurrí de cançons llatines, un ritme així més elèctric. En surt tot això. L'Orquestra Galícia, que ens acosta al punt de 11:45, encara resten 2 minuts, i és aquell moment que ens anem a escoltar la proposta de la Montse Hidalgo, aquesta entrevista que li fa a la Jenny Moix, professora de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de Mi Mente, Sin Mi. Ella ens explicarà com neixen els pensaments negatius i quina manera ens influeixen.
La Vital. Amb Montse Hidalgo.
La ment té una gran força, però el seu poder ens pot jugar alguna mala passada a la nostra vida. La ment revisa el passat i planifica el futur, però què en sabem de la nostra ment? Ens diu sempre la veritat? Ens deixa seguir les nostres emocions? La ment ens fa preocupar-nos en excés? Avui toca qüestionar la nostra ment de la mà d'una experta que ens ajudarà a guiar-nos per relacionar-nos millor amb nosaltres mateixos, amb el seu darrer llibre, Mi Mente Sin Mi. Jenny Moix, què tal? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Jenny Moix és doctora en psicologia, és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Som el que pensem, Jenny?
Mira, no som el que pensem, però ens ho pensem que ho som. O sigui, encara que sembli així una mica liat, no? Deixa'm que t'expliqui un exercici que jo faig fer a molta gent per justament veure si som el que pensem o no som el que pensem, val? És un exercici que els oients ho poden fer a casa seva. Es tracta de tancar els ulls un parell o 3 minuts i intentar-se focalitzar en la seva respiració. Què veuran? El que veuran és que encara que vulguin estar els 3 minuts concentrats en la seva respiració, no podran. Els vindran pensaments. Què haig de fer després? Què dinaré? Què em va dir ahir aquest company? Llavors tu els vas traient, et centres la respiració, però te n'entra un altre. Clar, fent aquest exercici, te n'adones que en realitat, tu deies, som la nostra ment? No. Cada un de nosaltres som dos. Per una banda, aquests pensaments que entren sense demanar-nos permís, perquè en aquest exercici tu vols estar centrat, però entren encara que tu no vulguis, vale? Els pensaments que entren sense demanar-nos permís, i després l'altra part, vale? Que aquesta és la que jo diria que som nosaltres, que fixa't, aquesta part teva que diu, ostres, ha vingut un pensament, la part i torno, ha vingut un pensament, que és la part que s'anomena el jo observador, una part que observa els pensaments i no és els pensaments.
No sempre tenim pensaments positius, més aviat al contrari. Sempre ens posem en el pitjor dels casos, del pitjor que pot passar. Per què tenim aquests pensaments negatius?
Mira, els pensaments van molt al seu aire, ¿vale? O sigui, van on els hi dona la gana. Jo sempre dic que és com un mico, bueno, és una metàfora budista, que és com un mico que salta de branca en branca i els pensaments salten amb idea en idea. I normalment els pensaments comencen a saltar, 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 no sé, el teu fill et ve amb un 4 en matemàtiques, ¿vale? El teu mico comença a saltar i acaba imaginant-te el teu fill amb 30 anys sota d'un pont desgraciat perquè no té feina. Imagina't quina tonteria, però som així, té aquesta tendència d'anar allà. I a més, fixa't que hi ha gent que té més aquesta tendència i hi ha gent que té menys aquesta tendència. Per què? Perquè aquest mico, diguéssim, quan sempre circula, per exemple, cap a lo negatiu, és com que obre un camí. A nivell neuronal, les neurones es fan més sensibles, per dir-ho així, no? És com que obre un camí negatiu i quan ja el té obert és més fàcil circular cap allà. Llavors, hi ha molta gent que, bum, en seguida, sense adonar-se'n, ja està en lo negatiu.
Se'ns obre la porta del dubte i volem tenir raó. Per què ens agrada tant tenir raó? Perquè aquell pensament negatiu, si realment al final passa allò, clar, si jo ja ho havia previst i ja se m'havia passat pel cap.
Mira, aquesta pregunta és molt bona. Els psicòlegs sempre diem que quan ve algú en el... algú que vol solucionar el seu problema, dius, a veure, tu què vols, tenir raó? Perquè et venen la seva vida, sóc un desgraciat, per això, vols tenir raó o vols ser feliç? Perquè, clar, si et quedes enrocat... Però la gent, per què volem tenir raó? La gent volem tenir raó perquè, diguéssim, anem vivint i cada un, fixa't que tots nosaltres tenim les nostres teories. Això funciona així, això funciona a l'altre... Llavors, quan un altre te les qüestiona, és com si et vingués a desordenar la casa. I som molt ganduls. Ostres, no em desordenes a casa perquè si me la desordenes l'haig de tornar a ordenar. Llavors, la gent som poc oberts de mires, en general. I mira que si ho fóssim, molts problemes canvien només canviant la mirada. Però com volem tenir la raó, preferim quedar-nos amb la mirada que ens fa infeliços a canviar-la.
Si la ment revisa el passat i planifica el futur, per què tornem a ensopegar tantes vegades amb la mateixa pedra?
Mira, el bo, el correcte és el que tu acabes de dir. ¿Vale? Si nosaltres fóssim lògics i racionals, la ment serviria per revisar el passat i planificar el futur.
No ho so?
No. De lògics i racionals, mira el món com està. És que no fa falta... Encens la tele, mira el que passa, mira els diaris. La gent és feliç, està en pau, estem tots en concordància. A veure, amb lo intel·ligents que som els homo sapiens, si les emocions les tinguéssim tranquil·les, no tindríem cap problema, perquè tenim una ment capaç de qualsevol cosa. Estem tots embolicats, vull dir que estem tots molt, molt bojos. De lògics i racionals, no tenim res. Bueno, no tenim res, no, però tenim molt poc, molt poc.
Aquest mico que ha de planificar el nostre futur en sap poc.
Jo t'explicaré, el problema del mico de planificar el futur és... Està molt bé planificar el futur, està molt bé. Tu t'aixeques pel dematí, per exemple, i dius, bueno, va, avui m'espera un dia de ràdio. T'agafes una fulla en blanc o t'agafes la teva agenda, et planifiques el dia i tal. Sort que ho pots fer, perquè si no seria un caos, vale? El problema és que el mico aquest... Bueno, dos problemes. Un, que ja hem comentat abans, que et pot anar cap al negatiu, no només quedar-te amb la planificació, sinó això em sortirà malament, l'altre tal, l'espòs i tal. Llavors ja veus un dia planificat negre, aquest és un problema. I l'altre problema és que tu estiguis, per exemple, sopant amb unes amigues, passant-ho molt bé, i et vingui el mico i et comenci, bueno, demà a les 11 quin convidat tinc? Què li preguntaré? És a dir, el problema del mico és que entra a dir-nos coses quan nosaltres no volem que ens digui coses, no? Ara és el moment de disfrutar amb les amigues.
Què fem amb aquest mico? Com evitem que ens faci la guitza?
Quan acabo les meves xerrades, sempre regalo un imant, que hi ha un mico dibuixat en les assistents, que posa, obsérvame mucho y créeme poco. És a dir, hem d'estar constantment, quan fas aquest exercici de meditació que us deia abans, de 3 minuts, tal, tu veus molt clar que ve un pensament i el treus, ve un altre i el treus. Però en el dia a dia això no ho veiem, no ho observem. No te sentes en el teu cine per mirar els pensaments. Tu t'aixeques pel dematí, el mico et comença a parlar i tu vas fent conforme a el que et va dient i et vas posant nerviós o et vas posant trist o et vas posant... No l'observes, no hi ha una distància. Llavors, observar-lo. Això és com les pel·lícules. Tu vas a una pel·lícula i una pel·lícula, per exemple, a mi em fan plorar molt les de plorar, no? Soc molt ploranera. Llavors, perquè no em facin plorar, què haig de fer? Distanciar-me i pensar, no, Jenny, això són uns actors, això és un guió... Llavors, distanciant-te fas que jo t'afecti menys. Llavors, la forma que ens afecti menys és observar molt què pensem. I creer-te-lo poco, perquè moltes coses que pensem són mentida. És a dir, comencem a fer suposicions que són irreals. Llavors, el món ho té allò que et diu, ets un inútil, ara t'estàs explicant malament, Jenny, quina resposta més enrabassada que estàs donant? Llavors, clar, si et creus això, t'atabales i és horrible.
La ment ens menteix.
Molt. La ment ens menteix molt. Hi ha un llibre que m'he llegit fa relativament poc, que són los 4 acuerdos tolteques, que són 4 idees essencials de la sabiduría aquesta ancestral, ¿vale? Y una de ellas, un dels acuerdos, es no hagas suposiciones, no hagas suposiciones. Perquè fem suposicions, llavors ens comportem segons aquestes suposicions i estem molt equivocats. Perquè tu imagina't ara mateix que jo parés de parlar, tu també, durant 10 segons, que és molt a la ràdio, ¿vale? Clar, la gent que ens està escoltant, encara que no volgués, començarien a fer suposicions. La gent s'ha quedat en blanc, no funciona el micro, què els hi ha passat... I es faria una suposició perquè el cervell no pot estar sense no fer-la. I la suposició que estan fent és mentida, s'ho estan inventant. I això, que es veu molt clar, per exemple, si féssim aquest exercici, passa constantment.
Però no ens qüestionem a nosaltres mateixos.
No, aquest és el gran error. No ens qüestionem a nosaltres mateixos i fixa't que, per exemple, si aquí ens poséssim 10 a fer teràpia de grup i cada un comencés a explicar els seus problemes, normalment, si som 10 i tu expliques els teus problemes, els 9 restants veurien bastant clar el que potser et passa. Ostres, ets molt autoexigent, potser t'entregues massa als altres... Els altres no ho veuen molt clar, però quan t'ho diuen, no t'ho arribes a qüestionar. I dius, ostres, que fort que és, que fàcil que es veu tot des de fora, i en canvi tu no ho veus perquè no et qüestiones, i tu creus i em va a missa. I quan algú et diu alguna cosa, diu, no, és que el meu és diferent. El meu és diferent, no, és així.
Aleshores som el nostre pitjor enemic.
Sí, però deixa'm que et digui, perquè és una frase que s'utilitza molt i a mi particularment no m'agrada. Per què no m'agrada? Fixa't que en les meves xerrades sempre dono la xerrada amb un mico de peluche, molt mono, és boníssim, ¿vale? O sigui, és un mico, aquest nino, que inspira ternura. Val? I quan parlo de la ment, parlo d'aquest mico que és molt trapella, que salta cap aquí, que entra sense donar-lo permís, que l'hem de mimar. En el meu llibre parlo de mimar la ment, de mimar, que l'hem tal. Llavors, si tu t'imagines la ment amb aquesta metàfora, que és un mico travieso, ¿vale?, tu mimes, l'eduques, li ensenyes. En canvi, si tu dius que la ment és el pitjor enemic, és un problema de vocabulari.
És una guerra, entraríem en una guerra.
Llavors entres en una guerra. Quanta gent entra en una guerra? De dir, per exemple, és que penso això i no vull pensar això. Llavors entra en una guerra i és que encara és pitjor. O sento això i no vull sentir això. No, és el mico, és la natura, tal. No, això d'entrada, acceptem-ho. I a veure què podem fer i tal, però... Entrar en una guerra, bueno, és que som especialistes en entrar en guerra amb nosaltres mateixos. No vull pensar això, no vull sentir això, m'he enamorat d'aquesta persona, avui està enamorada. No, perdona, t'has enamorat d'aquesta persona, el primer que has de fer és accepta-ho. Encara que no sigui la que tindries que anar a enamorar, les emocions són normals i les hem d'acceptar i a partir d'aquí podem fer alguna cosa. Però si penses que tot això està malament, doncs això que dius tu, entres en una lluita.
Mi mente sin mi, Jenny Moix, moltíssimes gràcies, molta sort.
A tu, moltes gràcies.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Doncs era l'entrevista que ens portava la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital, l'entrevista que li feia la professora de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Jenny Moix. Bé, continuem, i com que tenim avui continguts, deixarem el glob musical per després, i ara ja de seguida ens anem amb l'Edu Cid i amb Pere Puigverd perquè ens parlin del camp, ens parlin avui de les pluges que han caigut darrerament i per saber com han afectat en el camp i alguns productes. Tot això a temps de terra.
Continguts en xarxa.
Temps de Terra amb Pere Puigbert.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
És així que cada setmana, puntuals a la nostra cita, ens posem en contacte amb la Terra, amb el producte, mirem el cel, mirem la Terra, i aquests dies gaudim molt i molt. La primavera és el que
és. És una primavera...
bona. Pere sí. Puigbert, benvingut.
Què tal?
És una primavera, deies, bona?
Sí, és una primavera bona i és una primavera. Com ha de ser la primavera, com normalment és, amb uns canvis sobtats de temps, pot ser uns patega al matí i allà a mitja tarda sortir uns núvols i deixar caure un petit aiguat. És el que hi ha a la primavera.
I el que vol la natura,
bueno,
també.
La natura li agrada molt l'aigua. Aquest any és un any que estem acumulant reserves. Ara, jo, avui, vinguent amb el tren, comentava amb un passatger que hem establert allò... Comences
conversa.
A parlar, conversa, i parlant de la pluja, i això, jo dic, ara, a partir d'ara, no, en els llocs de regadiu,
sí.
A veure, si ens estan escoltant al Camp de Tarragona i a les parts que no són de regadiu, diran, no és veritat, però estic parlant de les zones de regadiu, que tenim cultius que es poden regar, millor d'aigua ben poca. Ben poca. És a dir, tot el que sigui aigua per l'arrel, perfecte, però aigua per la fulla, perquè primer, perquè té un risc que un aiguat d'estiu es converteixi en tempesta, perquè són aquells núvols que evolucionen tan de pressa que pot caure o aigua o pedra, llavors hi ha un risc, llavors no ho volem veure, la pluja, millor que estigui ben lluny de nosaltres fins a la tardor. Vull dir que dius, home, no siguis tan dràstic. Anem a buscar l'òptim, l'ideal, per als que cultivem arbres fruiters, per als que cultiven horta, que no...
Sí, senyor.
Que es pot arregar i no... Aigua poqueta. Perquè imagina't una tomatera que comenci a fer aquestes ullades de sol i puja, i ullades de sol i puja. Això és un foc, és un, no, és com posar pólvora en els fongs i les plagues, perquè, esclar, els hi encanta. Aquest sol, aquestes temperatures benignes, aquesta humitat, això els hi encanta. I llavors, esclar...
És a dir, que haig de començar a fumigar les tomateres,
a veure,
que alguna ja comença a fer flor...
Com a mínim protegir-la, perquè... Ai, i els cargols també els hi encanta.
No em parlis dels cargols, que m'han deixat sense carbassons.
És curiós,
La gent... Només els carbassons, tu.
Perquè els agraden, perquè són molt bons, tendres... Escolta, la gent no s'ho imagina, que el cargols pugui ser una plaga tan gran a l'horta.
Mare de Déu!
I a l'horta, escolta, i ara això que vaig a dir, diran, què dius ara? I el fruiters.
Que
jo
també
he vist una plaga de cargols a les nectarines, que, escolta, més mal que una pedregada. Més mal que una pedregada.
Perquè mengen els punyeteros,
És a dir, la pell del préssec no els hi agrada. Però la pell de la nectarina, però molt, És a dir, si hi ha humitat,
sí,
pugen de la base de l'arbre cap allà on hi ha fruita i tornen a baixar. És per això que et deia que poca humitat és ideal per nosaltres a partir d'aquesta època.
Sí, perquè ja, el cargol ja no surt.
Cargol,
ja no li agrada.
I el fongs, i el boet...
Mare de Déu, senyor. Escolta, dèiem... Sí. Mira, parlant de tomateres, que ja hi ha tomates del país,
veure,
no?
Sí. Tu dius, home, les meves són petites.
Sí.
La tomata de fora és petita. Estem parlant de tomates que n'hi han. Dic tomates, per la gent de Barcelona que ens escoltin, allà en diueu tomàquets, però és correcte a l'empordanès dir tomates. És com en diguem
aquí. Diguem tomates, sí, sempre n'hem dit
doncs,
tomates.
Sota coberta...
De fet, en diguem tomatera i no tomaquera.
Sí, tomatera, sí, sí. És la parla empordanesa. Doncs, a veure, ara és un moment que comencen a produir molt i molt les tomateres sota plàstic, perquè la temperatura, imagina't, si ja fa calor fora, a sota plàstic és una temperatura d'aquella que a la tomatera li agrada tant, sobretot si pot respirar una mica durant la nit, que no arribi a unes temperatures de a prop de 40 graus, que llavors pararia el creixement, però li encanta. I llavors, esclar, s'han posat a produir tota classe de tomates, tant al Maresme com alguna part de Girona, que també tenim invernacles per fer hortalitzes, doncs ara estan sortint tomates molt bones.
Fins ara, de quina varietat es
mira, n'hi ha tres. A veure, es cultiven quatre o cinc varietats, però les que són més rendibles per qüestió de preu de venda al mercat, és a dir, perquè ara en aquests moments ja no n'hi ha en el sud, que se n'estaven fent en còpies perquè són varietats pures, que els van agafar llavor i l'han posat a Andalusia, però ara ja allà fa massa calor. Doncs són la del pebrot, que és aquella allargada, que és com un bitxo. Llavors, l'altra, que és la de la pera, que és com la Montserrat, com es muntava Montserrat, però plena per dintre. És a dir, és completament massissa. La tomata de Montserrat, quan l'obres, sí, té unes llavors enganxades en el centre, llavors té la pell, però té tota una part que està buida. La de la pera s'assembla, inclús quan es fan grans, queden deformades, que realment semblen les muntanyes de Montserrat.
Sí, senyor.
I són allargades. Aquestes també són molt típiques d'aquí i es paguen molt bé. La gent té ganes, perquè tenen una pell molt fineta, la carn és molt bona,
molt dolça,
i llavors aquestes es paguen bé. I llavors ara també n'hi ha una altra que d'aquestes modernes, però que també l'estem cultivant, que és la varietat Monterosso. Llavors n'hi ha una altra que és molt coneguda per tots, que és la del cor de bou, que el cor de bou vindria a semblar una mica la tomata de la pera, que és la tomata d'aquesta que semblaria la de Montserrat, però que aquí se'n diu tomata de la pera, que és la del cor de bou, però el color, en comptes de ser rosat, és taronjat, ataronjat. Sí. I quan es madura, queda un vermell.
Molt, molt vermell.
I llavors n'hi ha una altra que també s'està posant de moda, sobretot per la mainada, l'altre dia un pare va fer una donació a un col·legi d'aquesta tomata perquè la mainada s'acostumessin a menjar, que és la tomata d'aquesta de bombeta petita.
Ah, sí, senyor.
El cherry bombeta.
Això
la mainada és curiós, Els hi agrada. Jo ho he provat a casa, a vegades, ben amainada, i els dic, te la dono si te la menges. I se la mengen, perquè una cosa donada, dic, vaig a menjar.
En Gerard mateix.
Sí, doncs, és molt bona. I aquí
té molt bon sabor.
Té molt bon sabor, i llavors aquí també fem aquesta tomata. Són aquestes quatre varietats. També fem una mica el que seria la tomata híbrida de tomata verd, però aquesta, perquè produeix molt, però no és tan rendible. És a dir, el gastos de produir a l'Empordà no és el mateix de produir sota coberta a Andalusia, perquè aquí hem de donar molta calefacció a l'hivern, en canvi a Andalusia, tinguent l'hivernacle tancat, no cal calefacció. Ja el sol és una calefacció natural. Per tant, aquí ara hi ha bastanta feina, perquè si veieu pels camps veureu que ja els blat de moro són nascuts, n'hi ha menys que abans, abat de moro.
Sí, això també ho he notat.
Sí.
Potser perquè es va conrear molta colza, no?
Sí, es va conrear, però és que el preu...
Es va canviar la colza pel blat de moro.
Em sembla que l'any passat ho vam dir-ho, però el preu del blat de moro és el mateix de fa 30 anys enrere.
Sí, senyor, vam trucar aquell dia a una persona que...
Clar, 30 anys em diràs tu, escolta, però com pot ser? I algú s'imagini el que estigui cobrant actualment amb els gastos d'avui dia, el sou de fa 30 anys enrere? Doncs això és el que està passant amb la demora. Llavors la gent
diu... Tenint en compte que té una gran despesa en aigua i que és una...
Aigua,
I té plagues, és una producció agrària que s'ha de controlar molt.
És complicat i per això se'n fa menys. També es fa menys userda, però ara ja es comencen, amb aquesta bona temperatura, ja es comença a segar userda, i llavors també comencen a plantar el girassol. Comencen a plantar el girassol, i llavors també és el temps, sembla que ho vam comentar la setmana passada, de plantar carbasseres.
Sí, senyor.
Ara podeu plantar-los perquè ja vinguin a bon temps.
I al setembre les colliu.
O abans. Sí, sí, a finals d'agost, setembre, sí, sí.
Jo les collo normalment al setembre, sí. Deixes que es quedin allà
I llavors,
a terra, que no molesten.
Però es poden guardar fins al novembre, perquè, de fet, quan...
Que en tinc de l'any passat encara i encara estan... Encara pesen, eh?
Veus?
Encara pesen.
No, és una cosa que... Bé, és un altre cultiu que podem afegir a la llista, que dic, bastant minsa.
I la mongetera, tu. Tinc ja les mongeteres que fan... mig metre d'alçada.
La mongeta és una de les coses que va a més, però no va més al cultiu, sinó va més al consum. Es consumeix cada vegada més mongeta, però...
Tota de fora.
Tota de fora, i en canvi la d'aquí, la típica d'aquí, i de molta part del Vallès, que és la mongeta del ganxet, no es troba. És a dir, costa molt de trobar al mercat. Fins i tot si vols comprar-la per tornar a vendre, és difícil. És a dir, tota ja va col·locada en restaurants, perquè és una cosa que cada vegada se'n consumeix més i val la pena de que la gent ho sàpiga, que és un cultiu que podria tornar a ser rendible.
El que passa que la mongetera també vol molta cura, no? Molt cuidada.
Sí.
Home, és una planta delicada, per dir-ho d'alguna manera.
I aquestes mongetes de ganxet són plantes que els has d'emparrar, vull dir que, a veure...
Hi ha has de posar-hi la canya...
Vull dir que no és una cosa que dius, home, és, ho faig i vinga. Com a vegades hi ha moltes mongetes per collir fresques, que sí que van per terra. N'hi havia una abans que a mi m'agradava molt, que s'ha deixat de fer, que és una que es deia Contender, que era com una lluna.
Oh.
Que era corbada ja com una lluna.
Sí,
ho sí, recordaràs d'abans en el sí, mercat. Tu, que ets sí, observador, ara totes són llargues,
sí, senyor,
rectes,
molt llargues, a més. Aquella sí, s'enroscava.
Tot i ser gruixut, de vegades, com un dit, era sí, boníssima. Es va deixar de fer, saps per què? Perquè el terra és massa baix. Perquè és tota és mata baixa.
Mata baixa, com els fesols.
Què passa amb les mongetes? La gent diu, home, és que les mongetes no són bones. Clar, la gent no vol pagar la mà d'obra que costa cuidar i collir les mongetes. Ara, les mongetes que veiem a l'estiu, aquestes mongetes que jo en dic balins, que són dures com una pedra, es cullen amb una cosechadora, amb una màquina de segar. Segues la mongeta i llavors allò s'espolsa i surten les tabelles, que poden ser molt petites, però són dures com bovins. Tenen bon gust, però...
Sí, senyor.
Són dures.
Doncs,
a mi no m'agraden.
A mi tampoc, la veritat, prefereixo les d'aquí.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs apa, som-hi, posarem tomates d'aquestes d'aquí.
Posarem tomates, ara ja ve de gust a començar
sí,
a menjar amanides, per tant, jo us recomanaria tomates, cogombres, carbassons, no són d'aquí, però venen del sud i estan molt bé de preu, perquè a fer bona temperatura n'hi ha. Llavors, ja hi ha patata nova, també del sud, per tant, ara comença, vindrà aquell moment que tindrem de tot.
Yeah.
I enciams, bueno, no et pots imaginar que enciams i cebes tendres n'hi ha a punta pala. Manca encara ceba seca. No n'hi ha al mercat i per això són uns preus bastant elevats. La gent diu, com pot ser que la ceba valgui sobre 3
euros? Hi ha molta tendra, però hi ha poca de seca.
Hi ha poca. Jo dic, si ho trobeu cara, compreu un manat de ceba tendra, que us costarà meitat de preu d'un quilo de seca.
Sí, senyor.
És la solució. Si vols estalviar una mica, si un quilo de ceba figueres et costa 3 euros i pico, doncs compres un manat de ceba tendra que costarà 1 euro i és mig quilo de cebes i 2 quilos, doncs t'obriràs quasi la meitat.
Gairebé la meitat. Escolta, i de fruita?
De fruita...
Les cireres?
Les cireres, que si et sembla bé, tornem parlant la setmana bé, perquè
sí,
només
senyor,
tenim un mes per parlar-ne.
Sí, senyor.
Préssecs, ja n'hi comencen a haver, allà a Catalunya... Albercocs, també n'hi ha aquí, nectarines i nespres, que hi ha...
Estan acabant, també.
Estan
mira,
acabant.
Parlem de nespres i de...
Sí, perquè a mi m'agraden aquestes fruites que duren tan poc.
Sí, senyor. Doncs tot plegat hem fet el cistell i hem fet economia. Pere, ho deixem aquí, però tornem la propera setmana, si tu vols.
Fins la propera setmana. Serà un plaer, com sempre.
Continguts en xarxa. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem passat per el camp, hem escoltat, aquesta secció que condueix a l'Edu Cid amb en Pere Puigverd. Doncs avui, entre altres coses, ens ha parlat de com afecta el camp i els productes, la pluja caiguda darrerament. Bé, és aquell moment que ara sí que tenim temps de fer aquest glob musical que ens portarà fins a les 12 amb aquesta versió de merengue del Fallaste Corazón de l'orquestra Gamparada.